Radio Astel. Crims, o gairebé.
Vinga, va, doncs nosaltres un dia més, una setmana més, que obrim aquesta crònica negra d'aquest programa, de la caravana. Ho fem, com sempre, amb la doctora Rosa Vinyes, doctora en psicologia i criminologia. Doctora Rosa Vinyes, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I abans d'obrir aquest cas, com sempre, Núria Ros, posa'ns en antecedents.
Avui parlarem d'un cas de familicidi. Els familicidis són aquells assassinats on una persona mata els membres de la família amb qui conviu. Sí que és veritat que durant el desembre i principis de gener hem sentit moltes notícies on homes mataven a la seva exparella i els seus fills, sent aquests els casos de familicidis que més veiem als mitjans de comunicació. Tot i això, els familicidis també es poden produir quan joves maten els seus pares i germans. Avui parlarem d'un d'aquests casos de familicidi comès per un adolescent, el cas de l'assassí de la Katana, José Rabadán.
Doncs, doctora Vinyes, ara sí, entrem en aquest cas, que alguns membres de l'equip, ja els deia jo aquest matí, que eren molt joves. Jo recordo exactament aquest crim i tot el mediàtic que va arribar a ser, no, doctora?
Sí, aquest crim va ser un dels crims més mediàtics que jo he vist, d'aquests crims de joves. Va succeir l'any 2000 i era un jove adolescent de 16 anys, que va matar els seus pares i a la seva germana d'11 anys.
Això passa l'any 2000. Ben bé, què és el que passa? Què és el que es dona perquè hi hagi aquest crim?
Pues mira, realment el que veiem d'antecedents o de són clars, però els motius no ho són. És a dir, era un jove de 15 anys sense cap problema aparent. L'únic que va deixar els estudis als 15 anys, i en aquell moment va decidir fugir de casa i per viure sol, i el seu pare bàsicament no el va deixar, el va trobar i el va tornar a casa, com és normal perquè era un menor. I aquest és l'únic estressor que tenim a efectes de família. Més enllà, era una família de classe mitjana, on el pare es dedicava, era transportista, es dedicava a conduir un camió, i la seva mare estava a casa cuidant de la seva germana, que era una nena amb un tipus de discapacitat intel·lectual. Estava diagnosticada amb síndrome de Down. Llavors, una família de classe mitjana que, bàsicament, tenia els problemes típics d'intentar subsistir amb una nena amb una discapacitat. I això, el José no ho portava massa bé. Ell veia que aquesta vida era com patir molt, per dir-ho d'alguna forma.
El José, a més, que era un jove espanyol de Múrcia, com ens deia la doctora Vinyes, i que era molt introvertit i, a més, tenia certa obsessió amb videojocs, no?
Exacte, i aquest és el motiu pel qual nosaltres tenim la imatge d'aquest cas, especialment el José, fent una mica semblança al personatge del Final Fantasy VII, que és un videojoc on un personatge amb una espasa va matant gent. Però sí, era un noi molt introvertit, obsessionat amb els materials violents, amb les armes, i de fet tenia una col·lecció molt ampla de machetes, espases, katanes, destrals, punys americans, etc. I, de fet, es passava la major part del seu temps lliure a la seva habitació consumint aquest tipus de material i parlant per internet amb una amiga.
Tot plegat comença el març del 2000.
Sí, de fet, aquests són els antecedents. Ja veiem que motiu massa clar per matar la seva família no hi havia, més enllà de les típiques problemàtiques d'una família de classe mitja. I veiem que durant el març del 2000... segons la informació que tenim, sembla que el José comença a desenvolupar la idea urgent que ha de matar la seva família. I això de matar ho veu com una cosa positiva, diem. I vull dir això com una cosa positiva, entre cometes, que no viu aquest tipus de pensament com una cosa aliena a ell mateix. No ho viu com un pensament intrusiu que el dia genera estrès. Ho viu com si fos una solució pels problemes quotidians que té la seva família. I a partir d'aquell moment comença a planificar els assassinats, comença a explicar-lo als seus amics i comença una mica a pensar com ho faria i està a començar a sentir-se com molt tranquil amb la seva decisió fixa de matar la seva família.
L'assassinat té lloc un 1 d'abril de l'any 2000, no?
Exacte, és un mes després. El que veiem és que estava... L'inici de l'assassinat, com veiem, és relativament poc preparat. Malgrat la planificació i haver parlat molt de l'assassinat i tenir una idea de l'assassinat bastant clara des del principi, el que veiem és que l'1 d'abril està xerrant amb una amiga seva per internet fins a les 3 del matí i decideix que aquell és el moment en què té que cometre l'assassinat. I per cometre l'assassinat, el que ell havia fet estava començant a dormir amb les seves espases al costat del seu llit.
Déu-n'hi-do.
O dins del llit amb ell mateix. Llavors es va esperar fins a les 6 del matí i va esperar a que la seva família estigués dormint. Va anar a l'habitació del pare. Generalment amb els familicides el que veiem és que moltes vegades es produeixen per la nit, s'espera que la família estigui dormint. I generalment es comença l'assassinat pel membre que pot oferir més resistència. En aquest cas, el pare. Llavors, primer va a l'habitació del pare que estava dormint sol, mata el pare, el qual estava completament inconscient. Després va a l'habitació de la seva germana, on estava també la mare dormint allà. Mata primer a la seva mare. La germana menor es desperta, però clar, està tan espantada que no es pot protegir i llavors mata a la seva germana. O sigui, generalment és un procés on es mata el més fort, després el següent, després el següent. I així és exactament com ho va portar a terme. Llavors, un cop acabat els assassinats, el que fa és agafar els cossos i posar-los al bany per posar una mica d'aigua o intentar que l'olor dels cossos no es propagués tan ràpid i ell tingués temps per poder fugir a una altra ciutat i així evitar que l'arrestessin, bàsicament.
Avui estem parlant amb la doctora Rosa Vinyes sobre aquest assassinat, l'assassí de la Katana. Doctora, em sembla que no vaig errat si dic que a l'assassí el troben al cap de 3 dies.
Sí, de fet, aconsegueix amagar els cossos, com ja hem dit, i llavors agafa diners de casa i se'n va a una estació on decideix agafar un tren i coneix una altra jove que decideix ajudar-lo a fugir cap a Barcelona, que és on estava la seva amiga, parlava per internet. Però un cop van anar a l'estació, per agafar aquest tren, la policia els va arrestar. Però sí, ell aconsegueix d'alguna forma escapar, amagar els cossos, i que no el trobin fins al cap d'un temps. Tot i això, ell havia trucat al número d'emergències per explicar que hi havia els cossos de la seva família, però després d'aquesta trucada va agafar els diners i va fugir.
És interrogat per la policia. No sé fins a quin punt en José ofereix resistència o ho explica tot?
En principi, no ho explica tot. El que és curiós quan tenim els familicidis comesos per joves, i és una de les principals diferències que de les comeses amb els adults. Els adults, generalment, o la majoria, o hi ha un percentatge més alt que s'intenten que suïciden o s'intenten suïcidar després del familicidi, o generalment, si no, ells o truquen o confessen ràpid. Els joves, generalment, resisteixen una mica més. Però, generalment, com és el cas del José, acaben confessant. I, generalment, quan confessen i quan expliquen els assassinats, el que també expliquen és que, d'alguna forma, senten com si un pes s'hagués aixecat del seu pit. Havent comès els assassinats, no per confessar, que aquesta és la enorme diferència. I el José, de fet, va explicar exactament el que va passar. Deia que necessitava matar els seus pares, va explicar a la policia, i que no podia deixar viva la seva germana perquè no podria sobreviure sense una persona que la cuidés.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Doctora, un familicidi, que avui n'estem parlant en aquest programa i en aquesta secció, és un fenomen que sol ser molt estrany, però.
Sí, és molt estrany. De fet, tenim també les prevalències són menys de l'1%. Fins i tot entre els homicidis. O sigui, és molt estrany tenir exactament la prevalència de tot. És molt complicat per aquest motiu. Però el que veiem és que dins dels tipus d'assassinats en massa, és a dir, d'aquells que tenen més de 2 víctimes, o que aquells que són múltiples víctimes amb un mateix acte violent, veiem que són bastant prevalents. De fet, entre els joves, són el tipus d'assassinat en massa més prevalent. Tot i això que nosaltres estem acostumats a sentir dels tirotejos a les escoles, però els feminicidis en realitat són més prevalents que aquests atacs a les escoles.
El que sí, parlàvem abans a l'inici de tot, doctora, quan li preguntava precisament això, és que el cas del José és significatiu per l'atenció mediàtica que va rebre aleshores, no?
Sí, va rebre l'atenció mediàtica per diversos motius. Un, perquè era un jove de 16 anys que matava tota la seva família, que ja és un cas molt estrany. Dos, perquè aquest jove consumia materials violents i sobretot pel seu vincle amb el videojoc del Final Fantasy, que això va portar un altre cop al debat de si consumir materials violents o jugar a videojocs realment pot fer que una persona es comporti de forma violenta. I el tercer motiu va ser perquè durant el judici el que veiem és que els pèrits, bueno, el jutge o el tribunal va trobar que aquest jove no era imputable, perquè els pèrits va dir que aquest acte de feminicidi era un acte impulsiu provocat per una crisi epilèptica. I va dir que com no tenia massa motiu, perquè no hi ha massa motiu pels assassinats i que sembla que a l'inici era més o menys espontani, que això hauria d'haver comès durant un tipus de crisi epilèptica. I això també va donar molt de rebombori als mitjans de comunicació.
Podem definir, doncs, aquest crim com un acte impulsiu?
Realment, jo no he avaluat aquest cas, llavors no puc donar una conclusió ferma, però realment el que veiem pels actes de preparació, per la idea de matar prèvia, que és pràcticament d'un mes abans, per la identificació amb els personatges violents, anar vestint-se com ells i anar adquirint les actituds i els comportaments per poder portar a terme l'acte violent i aquesta fascinació amb les armes i la solució violenta per tot, això no és compatible amb un tipus d'acte violent que sigui impulsiu, que sigui donat una crisi i, sobretot, com suggerien els pèrits, que no era congruent amb la seva forma de ser. De fet, el que estem veient és que ho era. Ho explicava als seus companys i, després de fer-ho, va dir que va sentir com si una càrrega se l'aixequés del pit. Llavors, no és el que jo definiria com un acte impulsiu. O sigui que jo amb això no podria estar d'acord amb la conclusió que van arribar, però repeteixo, jo no he avaluat aquest cas.
Sí que li vull preguntar, doctora, encara que no hagi avaluat un cas com aquest, és que suposo que degut a no només la preparació, sinó també el propi crim en si, sobre com va tot plegat, ara ens explicava, el mateix assassí té canvis cognitius i emocionals bastant bèsties, no?
Sí, correcte. De fet, el que li va passar al José Ramadán, si s'analitza des d'un punt de vista molt, molt clínic, i jo he tingut la sort de poder fer investigació en aquests tipus de casos, tant d'adults com de joves, és que segueix una mica un patró que es diu crisi catatímica, que això és un concepte potser molt psicoanalític, però que és un concepte que va bastant bé per entendre com va succeir. Clar, això no pot ser un acte impulsiu perquè hi ha una fase que és d'incubació, on hi ha un conflicte intern, on hi ha un malestar de l'individu, que es resol amb la idea fixa que l'assassinat és l'única solució pel problema quotidià de la convivència amb la seva família. Llavors, tota l'energia d'aquesta persona es dedica a la preparació, d'alguna forma, el canvi cognitiu aquest de preparar per cometre l'acte violent.
I entenc que encara això l'aïlla més de la societat.
Encara l'aïlla més de la societat, encara es converteix més en l'ídol del Final Fantasy, encara comença a comentar més amb el seu cercle social d'amistats, encara d'allò que diu que ho comenta o va comentar perquè així s'obligaria a cometre l'assassinat, i això ho va descriure tal qual a les seves amistats, i això va sortir després durant l'investigació policial. I això fa que aquesta fase d'incubació vagi bullint, 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 fins a un punt on la persona es troba preparada per cometre l'acte violent. Llavors passem amb aquest tipus d'acte violent que ve precedit amb una mentalitat molt clara de que hi ha que cometre un assassinat, i unes emocions que són molt fredes per portar a terme aquest assassinat. D'alguna forma, són subjectes que es fan a foc lent en aquest sentit.
Avui amb la doctora...
Després de la fase... Sí.
Digues, digues, doctora.
Després de la fase d'incubació, llavors ve l'acte violent que hem descrit, uh-huh. i després les emocions un altre cop, que s'ha fet la feina ben feta i que la persona d'alguna forma està conforme amb el que ha fet. Troba com si una tensió s'hagués aixecat, com si la tensió que havien experimentat cognitiva i emocionalment abans s'hagués alliberat i el subjecte de cop es trobés bé.
Avui estem parlant amb la doctora Rosa Vinyes en aquest programa i en aquesta secció sobre aquest cas que va ser mediàtic cap allà l'any 2000, el cas de José Rabadán, el cas de l'assassí de la Katana. Doctora, per cert, que José Rabadán, després de tot plegat, és internat en un hospital psiquiàtric, eh?
Sí, durant 8 anys, i després ja va sortir i està vivint a la societat actualment.
De fet, avui té 30 i escaig anys. Se n'ha fet alguna espècie de documental, si no erro?
Pot ser. Han sortit alguns... No he vist cap documental jo personalment, uh-huh. però el que sí que he vist és que s'han fet articles de seguiment uh-huh. d'aquest jove després que sortís, i sembla que estava vivint a la societat sense cap problema.
A veure si m'explico, perquè segur que molta gent s'està fent la mateixa pregunta que jo, com a neòfits en tota la qüestió, eh? En un cas com aquest, una persona així, un jove així, és reinsercible a la societat?
En principi sí, és a dir, jo també tinc que confessar que jo tinc una òptica bastant positiva de l'ésser humà. Uh-huh. I jo crec que excepte en casos molt, 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 molt concrets, la gent és reinsertable. Llavors, què és el que passa? Amb aquest tipus de delictes, sobretot els que són allò més catatímics, la possibilitat de repetir aquest tipus d'assassinat és relativament baixa, uh-huh. perquè es dona amb un tipus de víctimes o persones molt concretes, amb un tipus de relació molt concretes, amb unes situacions també molt concretes. Un cop hi ha aquesta tensió i aquest conflicte s'ha resolt, la persona, si no té més factors de risc, no té per què tornar a cometre un crim com aquest. I ara bé, també he vist casos que s'ha tornat a cometre un crim semblant, però era gent molt psicopàtica quan ho he vist.
I encara ens ho explicava abans, ens en feia una pinzellada, però vull ja entrar aquí, perquè segur que hi ha gent que ens està escoltant i que podria comparar un crim així sobre el que sol passar, i n'hem parlat més d'una vegada amb la doctora Rosa Vinyes, és per això que li trec a col·lació. Sol passar que solem comparar un cas així, per exemple, amb un cas d'armes amb una escola als Estats Units, cosa que cada any va passant i va passant i va passant. Són comparables casos així?
Sí i no. O sigui, sí, són comparables, perquè els processos que veiem que intervenen perquè una persona es decideixi atacar en una escola i cometre un acte violent són semblants. Uh-huh. De fet, la preparació que veiem és molt semblant. De fet, ho hem vist als Estats Units, perquè tenim un dels pocs estudis publicats de feminicidis en joves que hi ha avui dia, i de fet van ser dels primers que van començar a dir que aquests no eren casos impulsius, que era la tendència fins al moment, que eren casos planejats, i de fet els comparàvem amb els school shooters, amb els assassinats en massa a les escoles, uh-huh. Explicant que tenien uns mateixos comportaments de preparació de l'acte violent. Ara, no s'assemblen perquè, en el sentit que... Clar, els atacs a les escoles generalment es produeixen perquè hi ha un greuge contra unes persones concretes o contra tota l'escola. I generalment els feminicidis tenen un component més de un jove que vol sortir d'un ambient que troba abusiu o que troba que l'oprimeix i que d'alguna forma l'endarrereix en el seu desenvolupament. Hi ha aquesta necessitat de fugir d'aquest entorn. I això és un dels motius més clars que vam trobar amb l'estudi que vam fer amb la John Jay College i l'FBI. I amb això difereixen una mica, no és exactament el mateix. Ara bé, el que és curiós és que amb aquest estudi vam trobar que el 25% de la nostra mostra estava dient que volia atacar també la seva escola. I quan veiem atacs a escoles, veiem que molts han començat amb l'agressor matant alguna persona a la seva família. Llavors, és complicat. Hi ha una relació allà, però no és massa clara. O sigui, són semblants, però els motius difereixen.
Per tant, doctora, i sempre acabo amb la mateixa pregunta, ja ho sap, es pot prevenir un cas així?
Sí, es podria prevenir, especialment si, com sempre ho diem, si d'alguna forma hi hagués una forma de tenir tota la informació que es tenia, per exemple, en aquest cas, abans, per exemple. Les coses haguessin canviat si aquesta idea de matar la seva família a José Ramadán hagués sigut més coneguda per l'entorn i s'haguessin retirat les armes ràpidament, per exemple. S'hagués d'alguna forma tractat aquest jove per intentar entendre quin era aquest procés tan depressiu, per dir-ho d'alguna forma, no estic parlant en termes clínics, que veia que l'assassinat era l'única solució per sortir d'aquell entorn que ell no veia com positiu.
Clar.
O sigui, i realment sempre el que cal aquí són intervencions tempranes, però sempre el problema que hi ha és de tenir tota la informació en el moment precís.
Doctora en psicologia, doctora en criminologia, doctora Rosa Vinyes, com sempre, un plaer que ens expliqui un altre capítol de la història negra d'aquest país, avui a través de la figura de José Rabadán, del conegut assassí de la Katana. Moltíssimes gràcies, l'esperem una altra setmana per obrir un nou cas en aquest programa i en aquesta secció. Que vagi molt bé.
Vale, moltes gràcies, que vagi bé. Bona tarda.
Radio Estel